contra el Baxi Manresa en aquesta Lliga ACB. Colo, Albert, fins ara.
Fins ara. Fins ara.
Canviem papers i arrenca el Barça, juga a RAC1. Partidàs a la Catedral, a Sant Mamés, Atlètic de Bilbao, Barça.
CaixaBank us ha ofert Superesports amb Xavi Puig. El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am. El Barça juga a RAC1 amb Joan Maria Pou, Jaume Molló, Marta Ramon, Joan Lluís García, Laia Coll, Marc Guillet, Gerard Ballera i Guillem Estadell.
Hola, bon vespre a tothom des de Sant Mamés, des de la Catedral. A les 9 en punt de la nit, l'Atlètic Club de Bilbao i el Barça jugaran un dels partits corresponents a la 25a jornada de la Lliga Masculina de Futbol. I la pregunta a hores d'ara és: el Barça encararà el duel directe contra el Madrid de diumenge vinent amb 6, 7 o 9 punts d'avantatge a la classificació? En cas de derrota, 6. En cas d'empat, 7. En cas de victòria, 9 punts més que el Real Madrid abans del cara a cara. Els de Xavi juguen avui un dels partits més complicats que queden en aquesta Lliga fora de casa, sabent que el Madrid ja ha fet la feina. Ha guanyat el seu partit corresponent a aquesta jornada 25 a casa contra l'Espanyol. Perdre avui és clarament donar ales al Madrid. Guanyar, en canvi, seria una demostració evident de fortalesa i capacitat de sostenir la pressió. A l'anada, el Barça va atropellar l'Atlètic Club. Pinta que avui no serà tan senzill. De fet, Ernesto Valverde ja va insinuar i ja va comentar que havien après la lliçó i que potser s'havien de canviar alguns aspectes del plantejament que van fer al Camp Nou. Pel Barça, sense cap mena de dubte, és un partit fonamental. Jugar el partit del Camp Nou contra el Madrid amb un marge de 9 punts permetria encarar-lo sense cap tipus d'urgència i segurament es pot preparar molt millor un partit d'aquestes característiques si no tens cap neguit, cap preocupació extra. Ens espera una nit plena de passió, plena de tensió i d'emocions de tota mena. L'estadi estarà ple de gom a gom. A l'Atlètic Club de Bilbao li encanten aquests partits a casa contra equips de les característiques del Barça. Els jugadors de Xavi, però, avui no estaran sols. Hem vist molts socis i seguidors del Barça passejant pels carrers de Bilbao, conscients de la importància dels 3 punts d'avui. Jo crec que 3 punts d'or per encarar en les millors circumstàncies, insisteixo, el Barça-Madrid de diumenge vinent a les 9 al Camp Nou. Marta Ramon, hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Amb quin 11 surt el Barça?
Torna Lewandowski i tornen els tres davanters. El Barça sortirà amb Ter Stegen a la porteria, amb Sergi Roberto, Koundé, Christensen i Valde a la defensa, amb Busquets de mig centre, De Jong i Gavi d'interiors, i al davant Rafinha, Lewandowski i Ferran Torres. I és important remarcar que tres dels quatre percebuts de la convocatòria són titulars: Busquets, Rafinha i Ferran Torres, que sí, és el quart i és a la banqueta.
Per tant, un migcampista i dos davanters de l'equip titular, si veuen una targeta groga, es perden el partit de diumenge. Important, aquesta dada. Bé, i també important recordar que Gil Manzano és l'àrbitre, per tant, una vermella directa pot caure en qualsevol moment.
Avisa navegants.
Laia Coll, hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Amb quin 11 surt l'Atlètic Club?
Amb un 4-2-3-1, amb Aguirrezabal a la porteria, defensa de Marcos, Vivian, Íñigo Martínez i Valenciaga, doble pivot Dani García i Vesga, línia de 3 mitges puntes pel davant, amb Nico Williams a la dreta, Berenguer a l'esquerra, Raúl García al centre i en punta Iñaki Williams.
A l'estudi de RAC1, Jaume Molló, el Joan Lluís García, el Marc Guillén i el Gerard Ballera. Hola, bona nit a tothom.
Bona nit.
A veure, Gerard, tens veu per comentar...
D'aquella manera. D'aquella manera.
Mora de Déu.
M'ha canviat una mica, diguéssim.
Sí, molt,
Quina calipàndria.
Jo no sé com et tracten a casa, noi, però...
D'aquella manera, també. No, em tracten bé,
Doncs al balcó, no? Ja es veu.
Sí. Déu-n'hi-do. Escolta, hi ha confiança, eh? Vull dir, la ràdio en directe. Et veus en cor de comentar amb l'audiència què hem de fer o...
Provaré. Etiqueta FRAC1 a Twitter. D'acord? Etiqueta...
Fins aquí.
Etiqueta FRAC1 a Twitter. Comenteu-nos el que vulgueu i a veure si la veu millora.
Et puc dir Carmen durant la presentació d'avui, en honor a la gran Carmen de Maidena?
Pots fer el que vulguis.
D'acord. No, escolta, cuideu mal, Joan Lluís i la companyia, perquè...
A veure, jo tampoc estic allò per llançar coets, però vaja...
Però no hi ha color, Jaume.
No, afortunadament no.
Ja voldria jo.
Val. Tornen els tres davanters, torna Lewandowski i Xavi aposta per Sergi Roberto al lateral per tenir Koundé centrat. Per on vols començar, Marc?
Home, la veritat és que sorprèn que es tornis els tres davanters en partits d'entitat, en partits grossos, sobretot que s'ha de sortir de pressió, que està segurament en entredit, que puguis tenir molt la pilota i el control del partit. Doncs fins ara Xavi ens estava ensenyant que jugava amb els quatre migcampistes, tot i que faltés Pedri, podia jugar-hi perfectament Kessié, o fins i tot Sergi Roberto al mig del camp. Jo crec que tots els canvis, el dels tres davanters i tots els que hi ha en defensa, han d'anar pel tema de la sortida de pilota. El Barça s'ha encallat molt, el Bernabéu, i també, deixa'm-ho dir, també contra el València, un cop estaves amb 10, t'hi vas encallar una mica, o vas tenir dubtes, o no et vas ser, no vas tenir prou autoritat en pilota, i això és una cosa que el Barça ha de revisar. Ens agradi més o menys l'estil, l'equip es troba còmode o el seu tarannà està fet, pensat, l'entrenador vol que l'equip tingui la pilota, i aquí ha de trobar-hi algunes solucions, i per això jo crec que per començar per algun, per exemple, Sergi Roberto jugui a lateral dret, Koundé estava patint, se n'han sortit de lateral, és un jugador solvent, però porta uns dies força irregular, que torni al centre de la defensa, on ell es troba més còmode, sense Araujo també segurament és important que el teu jugador amb més autoritat defensiva estigui a prop de l'àrea, per aquí també tindrà una mica de sentit, però guanyar-hi també un jugador amb molt peu, un migcampista al final com Sergi Roberto, que comenci avui de lateral. Veurem si que no sigui Sergi Roberto el que moltes estones ens faci de quart migcampista, veurem també com es mou avui l'equip, i si Sergi Roberto fa una mica aquesta doble funció, equips com l'Arsenal, el City, estan jugant molt amb això, amb un lateral que al final és un mig centre, però bé, en Koundé Christensen al centre de defensa, amb Sergi Roberto al lateral, doncs l'equip hauria de començar bé des de darrere, amb De Jong, que si el Bernabéu el van veure una mica avançat, jo me l'imagino avui venint a buscar pilotes, al costadet de Busquets, intentant també un altre cop oferir-nos i sortir jugant, i després doncs la sortida en llarg, quan hi hagi una pressió a l'home, Xavi ho ha explicat molt aquests dies, doncs moltes vegades s'ha de tirar directament en llarg, fins ara havíem trobat molt en falta a Lewandowski, el seu joc d'esquena hauria d'ajudar l'equip, i Ferran Torres en aquesta línia doncs és un jugador que es mou bé, que crec que està en una dinàmica ascendent, que sí, que va fallar el penal i que ens agradaria que encara fos més determinant, però és un jugador que jo crec que està amb una tendència positiva i que la seva intel·ligència posicional ha de jugar a l'equip, sobretot a oferir-se, perquè avui la pressió serà asfixiant i ens haurem d'oferir i voler la pilota.
Jo estic molt sorprès amb aquesta alineació, més que res també hi sentia el tu diràs amb el Dani Aguilar, amb la Laia, que tu pronosticaves una alineació que era la que també hauria fet, amb els quatre... amb els quatre migcampistes, i de fet crec, si no vaig errat, que tots els tertulians van coincidir amb que aquest seria l'11 del Barça, i en fi, doncs ens ha sorprès avui Xavi amb aquest tercer davanter, entenc que és el que explicava ara el Marc, no?, per atacar, per sortir millor sobretot de la pressió rival, més en un estadi en què colla molt, en què és complicat doncs tenir la pilota i en què és complicat sortir netament amb la pilota als peus. Això també entenc que hi ha Sergi Roberto avui al lateral, però en tot cas veurem si l'equip també sap defensar com ho ha fet en els últims partits els quatre migcampistes.
Té algun sentit que ara m'ho recordava la Laia, no?, que el partit d'anada, Laia, el Barça sorprèn l'Atlètic Club amb quatre migcampistes.
Sí, aquell partit era finals d'octubre i va ser el primer partit en què Xavi va jugar amb aquest sistema de quatre migcampistes, d'un obert a l'extrem esquerre. Per això ahir pronosticava que hi hauria un guió similar, un 11 similar, perquè aquell partit el Barça en 10 minuts va ventilar. El 21 de la primera el Barça estava guanyant 3-0 perquè va superar molt fàcilment la pressió de l'Atlètic de Bilbao i li va sortir a la perfecció l'aposta amb quatre migcampistes. Clar. Per això avui em sorprèn que hagi canviat el guió.
Però tu dius que ahir Valverde comenta potser haurem de fer alguna cosa diferent perquè no ens passi el que ens va passar a l'anada. Potser aquí Xavi està intentant tornar a sorprendre.
Clar, perquè pot anar una mica la contrasorpresa, no? Canviar una mica el patró, alhora que també, tot i que diguem quatre migcampistes o tres davanters, al final la mobilitat o la posició que ocupin pot ser una mica similar. O sigui, Ferran pot venir a buscar pilotes, no serà el mateix que Gavi fent de fals extrem, però potser doncs el posicionament no canvia tant, el perfil del jugador sí, i també no varia tant la proposta, no?
Serà interessant veure. Aquell dia, de fet, va ser Pedri el que va fer de quart mig campista abocat a l'atac, i al mig del camp hi havia Busquets, Gavi i De Jong, que de fet són els que ocupen avui al mig del camp. Per tant, avui qui faria de Pedri aquell dia seria Ferran Torres, que sempre hem destacat molt de Ferran Torres, que hibrida molt bé, no?, les funcions d'atacant, però també a l'hora d'ajudar els migcampistes a l'hora de fer transicions, sobretot tenint en compte també que Valde aquell dia també ocupava la banda esquerra, i tots coincidim en subratllar sempre les virtuts gairebé d'extrem de Valde quan obre tant el camp.
El Marc també ha comentat una cosa que m'ha semblat interessant, Marc, és que avui en certa manera el quart migcampista, en lloc de tenir-lo per davant del mig del camp, de fals davanter, el tens per darrere de fals lateral, si vols, no? Que és Sergi Roberto.
Podria ser perfectament, que quan estem jugant amb quatre defenses és Valde el que puja sempre molt extrem. Jo segueixo pensant que serà Valde, perquè crec que seria retocar-ho tot molt, però sí que és veritat que Sergi Roberto podria fer un passet endavant. Ho havia fet el Barça mateix, diria que amb Xavi, no?, avançant a Alves quan estava a l'equip, i com dic, hi ha molts equips a Anglaterra que estan jugant amb un lateral que després posa com a segon mig centre. Podria ser que ell fes aquest passet endavant, el que passa és que llavors hauríem de mantenir doncs a Valde força endarrerit, sí. I no sé si això seria
contra
millor,
natura, no?
Però
sí,
també és veritat que avui Valde té davant un extrem d'aquells que són dels que percuteixen, com sí, és Nico Williams, que és veritat que el partit del Camp Nou me'n recordo que Valde el va anul·lar absolutament, no va haver-hi davanter de l'Atlètic Club de Bilbao. I recordo també aquell partit del Camp Nou que Dembélé, jugant obert a banda dreta, va fer molta feina, va treballar molt bé, va marcar gol, va fer assistència i va ser un dels jugadors més destacats. Veurem, però
sí que... Podria ser que es quedés Valde amb Nico.
Exacte, sí, que potser Sergi Roberto, no? Doncs, com ara deies tu, Marc, s'afegeixi més al mig del camp. També és veritat que després d'aquell partit de Copa contra el Madrid, en què es va acusar Xavi de posar l'autobús, han vingut dos partits seguits amb tres davanters. O sigui, casualitat o no, sigui una qüestió futbolística o no, la realitat és aquesta, que tant contra el València com avui a Sant Mamés, l'equip surt amb un 4-3-3. I no sé, avui espero un partit per gaudir, per disfrutar, és Sant Mamés. No vull fer spoiler de la meva maroteca, però, ostres, no estaria malament guanyar per més d'un gol avui. I estar tranquils, i arribar al Clàssic amb 9 punts, i encarar la Lliga... aïllar-nos del que està passant fora del camp i centrar-nos en el que passa
al... Per mi són 3 punts d'or, eh?
Sí, i tant, sí, sí. I tant. Si els guanyes...
Encara el Clàssic a 6, que voldria dir perdre avui aquí, sí. És donar ales a... La setmana es farà molt llarga, eh?
Sí,
en canvi, a 9 és dir, ei, sap molt greu, però és que estem aquí aguantant ferm, eh?
I a més, com serà aquesta setmana preclàssic? Vull dir, calcem-nos, sí. Ja avui el comunicat del Madrid, etc. Vull dir, serà una setmana carregadeta, perquè a més el Madrid, tot i que tingui Champions dimecres, entenc que estaran ja més pendents del clàssic, perquè els tres gols de l'anada, la veritat és que els donen molt d'avantatge en l'eliminatòria amb el Liverpool, o sigui que...
Compte, que no hi hagi sorpresa, eh? Tu prepara.
No, estarem preparats. Dimecres, des de 8:45, sí, home, sí. Sí, prepara, sí, mira, que... ahir l'Espanyol 0-1 al minut 8 era. Sí. Imagina't això dimecres.
Sí, 3-1 al final.
Val. T'ho imagines?
Però... Sí, petit detall.
L'Espanyol, que el Madrid pugui anar perdent 0-1 i 0-2, sí, m'ho imagino.
Sí, no, però que el Liverpool en faci 5 o 4.
No m'imagino la remuntada de cap manera.
Ja tocaria, Molló, una miqueta amb la Champions o Barracú, poder cantar...
Ja tocaria.
Però... Una remuntada europea.
Però vaja, jo crec que tots som bastant conscients que...
Sí, la mare...
Difícilment serà dimecres.
És que guanyar avui, hòstia, et dona un marge de cara a diumenge.
Jo comparteixo la sorpresa de l'11 amb en Joan Lluís, eh? Sobretot, mira, diré més que els tres davanters, que també una mica, Sergi Roberto al lateral. Perquè dic, ostres...
Ara... L'aposta era Marcos Alonso a l'est de la defensa.
Va funcionar bé el Bernabéu, que és veritat que aquell dia hi havia Araujo, però vull dir, funciona bé el Christensen a... Marcos Alonso al Bernabéu. No, aquell dia no juga Christensen, no, és veritat. Juga a Koundé, és veritat. Sí. Però bé, aquell dia funciona bé Marcos Alonso. Dius, ostres, un equip que més penja pilotes com l'Atlètic Club, els centímetres de Marcos Alonso, jo crec que t'anirien bé. Sí, l'explicació és la sortida de pilota, que el Barça ha tingut problemes en els últims partits. Esperem que amb Sergi Roberto aquesta millora sigui significativa, perquè jo crec que perds una mica defensivament. L'altra cosa que també se'm passa pel cap és que avui jugant amb tres davanters i tenint en compte que a l'Atlètic Club li costa molt fer gol, que li sigui una mica igual avui que el partit es descontroli a Xavi. No ho sé.
Bé, en el fons, és jo també hagués apostat per la defensa que tu dius, eh? Marcos Alonso i Christensen de centrals. Però és veritat que quin és el teu millor defensa? Defensa, corrector, de tallar, és Koundé, jo crec, i el tens sempre relegat al lateral. Jo crec que la seva posició és el central. Jo crec que, de fet, l'estàvem començant a perdre. Koundé estava jugant, ens sap greu dir-ho, però una mica malament últimament. Bé, és una oportunitat perquè jugui el centre de la defensa, recuperi una mica sensacions i que, bé, potser les bandes tindràs alguns problemes, però sobretot fiancem que a prop de l'àrea tinguis els millors, no?
Jo crec que tu avui dius qui és el meu segon Koundé, el meu segon Araujo, Koundé, no? Qui és el meu segon millor defensa, corrector, capaç de córrer cap enrere, etc. Koundé, doncs el situo en una zona molt més influent com és el centre de la defensa. I a més això et garanteixes una sortida de pilota. Jo crec que la defensa està pensada per si Valverde torna a plantejar una pressió alta, que al Camp Nou no li va sortir bé, però que potser ho intenta repetir.
Bé, és que a més quan hi ha defenses tan altes, aquestes pressions gairebé l'home, que jo estaria, o sigui, crec que és el que farà l'Atlètic Club, normalment els espais o per on s'ha de sortir és pels laterals. És l'home que queda lliure, és l'home que sempre es desprotegeix una mica i que el rival et deixa. Allà és on els jugadors han de ser realment, doncs, hàbils amb la pilota als peus. Koundé estava patint allà en el lateral una mica últimament. Sergi Roberto, sabem que no té molt bona fama, però és un migcampista, és un jugador que ja ha jugat molt, és un jugador que hauria d'estar dotat per sortir i assumir la responsabilitat per treure la pilota.
Digues, Laia.
No, anava a dir sobre la pressió que ahir Valverde no es va voler mullar, no va voler donar pistes en sala de premsa sobre si avui l'equip apostaria per fer una pressió alta. El que sí que va dir és que s'han de calibrar els riscos que això pot tenir, perquè el Barça va destacar com una de les grans capacitats de l'equip de Xavi la capacitat que tenen per superar aquesta pressió, i va dir que s'havien de calibrar moltes coses, perquè si feien una pressió, si eren capaços d'executar-la bé, podien obtenir grans resultats, però que si no, doncs podien prendre mal.
Passen dos minuts d'un quart de nou. Joan Lluís, ves preparant la maroteca. Passa un moment pel Palau. Vinga. Blaugrana. Albert Ferran, hola, bona nit.
Bona nit.
Victòria inapel·lable,
sí,
del Barça.
Sí, fàcil pel Barça, 93-72, més 21 pels Blaugrana, que ja a l'inici del partit han obert escletxa. Al descans guanyaven de 27 i vaja, la segona part ha estat un tràmit, el Manresa ho ha maquillat una mica, al final 21 punts de diferència, Colo molt fàcil pel Barça.
Sí, és que el partit, aquelles tres pilotes regalades pel Manresa en menys de minut i mig, ha estat un avís de que el Manresa tenia el cap a la setmana que ve que rep el Betis i no el partit d'avui. Molt fàcil, i és que ha durat res, 6-7 minuts ens ha durat el partit, i després és que ja el primer quart ja estava sentenciat.
El Barça segon a la Lliga, a una victòria del Madrid, el Manresa penúltim en zona de descens, a una victòria de la salvació, i com deia el Colo, la setmana vinent juga contra l'equip, que el primer equip que se salvaria, el Betis, dissabte al Nou Congost, una final pel conjunt del Baixes.
Gràcies, que vagi bé.
Bona nit.
La pròxima.
Què ens expliques, Joan Lluís?
Mira, avui la cita era obligada, avui tocava revisitar un dels millors partits a la història del Barça Sant Mamés, a l'antic Sant Mamés. Avui hem de viatjar fins a l'11 de març del 1991, per tant fa 32 anys i un dia que un Barça desbocat guanyava 0-6 a una exhibició de Risto Stoichkov.
La Maroteca.
Así responde un campeón, titulaba en portada Mundo Deportivo. El Barça brinda una exhibición de fútbol en San Mamés y Stoichkov marca 4 goles que lo elevan al liderato de la tabla de goleadores, subtitulaba el diari. I és que, com ja hem dit, va ser una tarda rodona pel Barça i pel davanter búlgar, que el diari escrivia amb Jota. Cristo. Això és un detall que m'ha... Sí. És veritat que potser quan va arribar la primera temporada que no tenies molt clar com es deia el personatge.
No ho recordava.
Doncs amb Jota, Cristo. Cristo Stoichkov escrivia, que en català escrivia, me recordo TV3, Stoichkov, amb accent obert, la TX. En fi, Cristo Stoichkov. Pels amics, als 50 segons i fent un misto ja va marcar el primer gol. Als 5 minuts, aprofitant un refús a xut de Salinas, feia el 0-2. I als 36... culminava una contra espectacular, un córner en contra que atrapa Zubizarreta. Segur que els que l'heu vist el teniu present, i els que no heu vist aquest partit, aneu a YouTube i recupereu-lo, perquè és una jugada que és un córner a favor de l'Atlètic. Zubizarreta l'agafa, li passa en llarg a Goico, que corre per la banda, evita que la pilota surti per fora, fa una passada en llarg, tot a un toc, perquè Stoichkov corre i es planti la frontal, d'un cop seca es fa del central i xuta ajustat al primer pal. Hat-trick del búlgar, que va completar el seu comptador personal a la segona meitat amb un gol de penal. El resultat el van completar aquell dia Julio Salinas i José Mari Vaquero. A 106 tan rotund que l'afició de l'Atlètic Club va acomiadar el Barça amb una sonora ovació, d'aquelles importants, eh? De fet, Sant Mamés ja havia rebut el Barça amb aplaudiments. Un ambient que de ben segur és el que viurem avui a la catedral.
Segur.
Sí, pinta que segur que és aquest ambient. la repassada, però va ser tan clara que fins i tot l'entrenador de l'Atlètic Club va dir a la sala de premsa: no s'han dado un meneo, no hay nada más que añadir. Qui era el míster basc?
Javier Clemente, que avui fa anys.
Ah, avui és el seu aniversari?
Sí.
Doncs el felicitem des d'aquí. Segur que el Damià ha anat a la seva festa
d'aniversari. Sí, està convidat, segur.
En fi, Javi Clemente, que entrenava a l'Atlètic Club a la seva segona etapa, després de guanyar dues lligues a l'inici dels 80. De fet, el de Baracaldo havia signat un contracte d'un any prorrogable en funció dels resultats, i la realitat va ser que després d'aquesta derrota per 0-6, doncs només va donar una jornada més al capdavant de l'equip. I ara una altra pregunta fàcil. Tenim l'entrenador de l'Atlètic Club. Qui era l'entrenador del Barça? Fàcil.
Johan.
No.
Reixac.
Xarri Reixac, sí senyor. Pou. Punt per tu, formatget per tu. Feia un parell de setmanes, que tenia trampa la pregunta, feia un parell de setmanes que Cruyff, que llavors tenia 43 anys i era l'entrenador del primer equip, havia patit un infart, una crisi coronària que va superar amb un doble bypass i canviant les cigarretes pels xupa-xups. De fet, Cruyff era un fumador empedreït, tant és, tant, que de fet es diu d'ell, que la mitja part dels partits, quan era jugador,
sí, es diu...
ja li fotia, que això té molt de mèrit, després de continuar jugant a futbol. Això el descans, però clar, això quan era jugador, quan era entrenador, directament es passava tot el partit a la banqueta fumant. Que ho penses ara?
Costa, imaginar-s'ho.
Home, un entrenador fumant al costat dels seus jugadors.
Sí, és habitual.
És increïble. En fi, en tot cas, aquest episodi de Cruyff no feia res més que augmentar la llegenda negra del barcelonisme, que diu que quan les coses van bé esportivament, sempre passen coses difícils d'explicar. Sense anar més lluny, aquella mateixa temporada Koeman es va trencar el tendó d'Aquiles i va estar tot l'any sense jugar. Stoichkov, com ja vam explicar fa unes setmanes, va trepitjar Urizar Azpitarte i li va caure una sanció de mig any, que al final va acabar sent de 2 mesos, i la rematada va ser aquest infart de l'entrenador. Tot apuntava que el Barça no guanyaria la Lliga, però anava tan sobrat aquell any i jugava tan bé que la va acabar guanyant, i a més per passiva, perquè l'Atlético de Madrid va acabar perdent, perquè era el segon equip, perdent contra, vaja, a Noeta, contra a Tocha, contra la Real Societat, i durant la Lliga al Barça. Ara bé, per un cop a la vida, com dèiem, el Barça va saber superar tots aquests entrebancs, va acabar guanyant aquella Lliga, i és més, va acabar guanyant les 3 segons que vindrien de la mà de Cruyff, perquè mai està de més recordar que en l'època AC, és a dir, abans de Cruyff, el Barça va guanyar 10 lligues. 10 lligues en 62 anys. I que en l'època DC, és a dir, després de l'arribada de Cruyff, el Barça n'ha guanyat 16 en 32. Estem parlant de lligues, només ja de Champions, no cal ni que en parlem. Gràcies sempre a l'aposta decidida per una filosofia molt concreta de futbol i que sempre està bé recordar.
Set minuts i mig, ja arribarem a 9:15. Repassem les notícies essencials de l'actualitat del Barça i no diríeu mai de quin cas hem de parlar. Doncs del cas Negreira. El Real Madrid ha anunciat que es personarà en aquest cas Negreira quan el jutge obri el cas a les parts perjudicades. Joan Laporta ha reaccionat amb un tuit denunciant un altre cop una campanya contra el Barça.
No hi ha hagut cap comunicat ni compareixença malgrat la denúncia de la Fiscalia i la decisió del Madrid, més enllà del tuit de Laporta rebotat pels comptes oficials del club. Un tuit en què demana als culers que estiguin tranquils i assegura que el Barça és innocent del que se l'acusa i víctima d'una campanya contra la seva honorabilitat, en la que ara diu ja hi són tots. Laporta remarca: cap sorpresa, defensarem el Barça i demostrarem la innocència del club. Molts hauran de rectificar. De fet, ens diuen fonts del Barça, a dia d'avui encara no han rebut la denúncia de la Fiscalia i per això no hi ha fixada cap roda de premsa. Reiteren que mai no han comprat cap àrbitre ni han pretès influir en les decisions arbitrals.
Tenim, de fet, unes declaracions de Joan Laporta, Jaume, fetes ahir amb les penyes de la zona, dius?
Sí, a Vitòria, en un acte del 30è aniversari d'una penya a Vitòria. És una part que podem escoltar del discurs de Joan Laporta.
El Barça es un sentimiento que ni se compra ni se vende. El Barça es un sentimiento, eso sí, que tampoco se ensucia. Como estamos viendo estas últimas semanas, que están habiendo ataques gravísimos a nuestro escudo que no tienen nada que ver con la realidad. Los triunfos, las victorias, cada uno de los partidos que hemos jugado, lo que se ha producido ha sido gracias al esfuerzo, al trabajo, al talento, a la calidad, al compromiso de nuestros jugadores, de nuestros técnicos, de las juntas directivas, de los ejecutivos, de los trabajadores y trabajadoras del club, que trabajamos diariamente para que el club sea más fuerte y mejor. Esto quiero que quede totalmente claro. El Barça no nos hemos dedicado nunca a comprar voluntades. El Barça somos un equipo que cuando ganamos deportivamente en el terreno de juego lo celebramos, y cuando perdemos felicitamos deportivamente a nuestro rival. Y os pido que en estos momentos estemos más unidos que nunca frente a estos ataques, porque no es casualidad, no es casualidad que aparezca ahora, ahora que el Barça volvemos a liderar el fútbol español. Pensad que desde la Junta Directiva que tengo el honor de presidir vamos a luchar hasta la última gota de nuestra sangre para defender el honor, la reputación y los intereses del Fútbol Club Barcelona. Esto lo podéis tener claro aquí, en Euskadi y en todo el mundo.
Molt bé, doncs Barça TV, que a més d'aquestes declaracions avui, Jaume, sí, intueixo que com a resposta a l'aparició del Madrid també en escena, perquè són declaracions d'ahir a la nit.
Exacte, són declaracions d'ahir a la nit, que a més ara la prèvia, i sí, entenc que bé, que en aquest cas és una petició per part de la Junta del Club.
És el tuit convertit en veu, que els que ens dediquem a la ràdio sempre ho agraïm. Marta, el cas Negreira està judicialitzat des de divendres amb la denúncia de la Fiscalia, que acusa el Barça d'actuar per tenir un tracte de favor en les decisions arbitrals. El club, recordem-ho, va pagar 7,3 milions d'euros entre el 2001 i el 2018 a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres.
La denúncia està dirigida contra el Barça i contra 5 persones físiques. L'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, José María Enríquez Negreira, 2 expresidents del Barça, Josep Maria Bartomeu i Sandro Rossell, l'exdirector executiu del club, en Bartomeu, Òscar Grau, i l'exdirector d'Esports Professionals, també en Bartomeu, Albert Soler. En canvi, tant l'expresident Joan Gaspar com el president Laporta, mandat sota dels quals també es van efectuar pagaments, només hauran de declarar com a testimonis, perquè els fets en els seus casos ja han quedat prescrits.
La Fiscalia atribueix a tots els denunciats un delicte continuat de corrupció entre particulars en l'àmbit esportiu.
Però també hi afegeix el delicte d'administració deslleial als 2 expresidents, Bartomeu i Rossell, i als executius Grau i Soler, i de falsedat documental a Enríquez Negreira, Bartomeu, Grau i Soler. Tots els delictes impliquen penes de presó.
En cas que el Barça acabés condemnat, el més probable seria enfrontar-se a una multa econòmica.
El delicte continuat de corrupció entre particulars en l'àmbit de l'esport, però també pot comportar conseqüències molt més extremes, com la suspensió de la seva activitat o, per exemple, la més remota i improbable dissolució de l'entitat. Paral·lelament, la UEFA pot castigar el Barça excloent-lo de les seves competicions sense que hi hagi una sentència ferma. El seu reglament estipula que els clubs participants no poden estar implicats de cap manera en l'alteració il·lícita de partits.
D'altra banda, Josep Maria Bartomeu i la seva mà dreta Jaume Masferrer aniran a judici pel cas Barça-Gate. La magistrada Alejandra Gil els assegurà al banc dels acusats per la querella per injúries i calumnes que va presentar Jaume Roures.
És la branca secundària del cas Barça-Gate, que continua en la seva fase d'instrucció. Bartomeu i Masferrer seran jutjats per un delicte continuat d'injúries greus en publicitat després que Roures es querellés pels missatges negatius que li dedicaven diversos perfils de xarxes socials. El gestionava el grup Nice Stream, contractat pel Barça entre el 2017 i el 2020, i que es dedicava a desprestigiar figures incòmodes per Bartomeu.
Frenkie de Jong ha passat pel Tudiràs afirmant el seu compromís amb el Barça.
Està molt content del seu encaix a l'equip, més a prop de la base de la jugada i amb contracte fins al 2026. Està convençut de la seva continuïtat.
Estoy muy tranquilo aquí, muy feliz, y quiero seguir muchos años en el Barça, entonces estoy tranquilo.
Tú de pequeño siempre has dicho que eras del Barça, ¿no? Eso es
sí.
¿Verdad? Entonces, tu sueño sigue siendo triunfar en el Barça, ¿no? Que quede claro eso.
Sí, siempre he soñado jugar en el Barça y todavía quiero triunfar en el Barça.
També espera que segueixi Busquets. La reunió per parlar del futur del capità encara no s'ha produït i finalment tot apunta que serà aquesta setmana.
Dembélé dubta, Marta, encara per jugar diumenge contra el Madrid?
Sí, les sensacions de Dembélé són bones, però per la naturalesa de la seva musculatura els serveis mèdics van amb peus de plom i per evitar recaigudes és difícil que pugui jugar al Clàssic. La decisió la prendran aquesta setmana. En canvi, sí que està assegurada la participació de Pedri. Encara està per determinar si de titular o bé sortint des de la banqueta.
I us ho vam avançar a RAC1, el Barça portarà un logotip de Rosalía a la samarreta del Clàssic.
Aquest canvi s'emmarca en l'acord amb Spotify per poder substituir el seu logo pel d'un artista en alguns partits puntuals. El Clàssic de l'octubre al Bernabéu, el Barça ja va portar el logotip de Drake.
Un minut i dos quarts de nou, ara tornem.
RAC 1.
No pateixis en silenci. La caiguda dels cabells només deixa indiferent a qui no la pateix. Institut Vila Rovira t'ofereix l'última tecnologia en trasplantament de cabells amb més de 20 anys d'experiència. Primera visita gratuïta per tenir una valoració personalitzada del teu cas. Institut Vila Rovira, la clínica d'aquí, de Barcelona, la teva. A Passeig Bonanova 112 i al 93 241 78 88.
Hola, edifici. Vaja. Sembla que necessites una rehabilitació urgent? Doncs ara és un moment únic per fer-ho. Gràcies als fons del programa Next Generation i a l'Oficina de Rehabilitació de l'Ajuntament de Barcelona. Guanya en confort i estalvia't energia i diners. Informa-te'n a rehabilitaisestalvia.barcelona.
Saps que hem contractat una cuidadora per la meva mare?
La meva també necessitaria una, però ens dirà que no.
Doncs la meva està contentíssima.
Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Una mica més gran que Sicília i més petita que Suïssa, Taiwan és la perla de l'Indo-Pacífic. Una alteració del seu statu quo canviaria la face del món. Serà Taiwan la Ucraïna de demà? Vanguardia Dossier respon aquesta pregunta a la seva nova monografia. Ja a la venda a quioscos i llibreries. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 i Borges presenten... Respostes que alimenten. El podcast de salut i nutrició de RAC més 1 amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles.
T'has preguntat mai si la sopa alimenta? Si existeix una dieta de la longevitat? O què podem fer per menjar bé sense gastar tant? Aquestes preguntes i moltes d'altres tindran...
Respostes que alimenten. Amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles. Tercera temporada.
Per saber què mengem i com ho mengem.
Escolteu-lo cada 15 dies, els dimecres, a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Tots som...
Més...
U.
Renovada. Actualitzada.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
El Barça Juga RAC1 ha estat una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
Passen gairebé dos minuts de dos quarts de nou, a les 9 en punt a Sant Mamés i a la sintonia de RAC1. Un partidàs, 3 punts d'or en joc. Atlètic Club de Bilbao, Barça. Amb qui no ens surt el Barça, Marta?
Amb Ter Stegen a la porteria, amb Sergi, Roberto, Koundé, Christensen i Valde a la defensa, amb Busquets de mig centre, De Jong i Gavi d'interiors, i al davant Rafinha, Lewandowski, Ferran Torres.
Amb qui no ens surt l'Atlètic Club, Laia?
Aguirrezabal a la porteria, defensa de Marcos, Vivian, Íñigo, Martínez i Valenciaga, doble pivot Dani García i Vesga, línia de 3 per davant amb Nico Williams, Raúl García i Berenguer, i en punta Iñaki Williams.
Bàrbara Padilla, bona nit.
Bona nit.
Fem un repàs de l'actualitat informativa. Què ens expliques?
Doncs hem de fer un cop d'ull a les carreteres perquè la situació encara és molt complicada pel retorn del cap de setmana. Al sud de la P7 hi ha més de 30 quilòmetres de retencions en sentit Barcelona, sobretot de gent que retorna del cap de setmana de la calor de les zones de costa que hi ha hagut aquest cap de setmana. Servei Català de Trànsit, Roger Serra.
Continuen les cues quilomètriques en aquest tram sud de l'autopista AP7. Ara mateix parlem de més de 30 quilòmetres de retencions, més de 30 quilòmetres aturades en aquesta autopista AP7 ja des de Banyeres del Penedès fins a arribar a la zona de Gelida. Per tant, tot el tram sud de l'autopista AP7 molt complicat en sentit nord, en sentit Barcelona. Autopista del Garraf ha causat un accident i aturades d'uns 5-6 quilòmetres entre Vilanova i Sitges, això a l'autopista, i a les costes també hi ha hagut un parell d'accidents i hi ha cua destacada en totes dues direccions, sobretot en sentit Barcelona, en aquestes costes del Garraf, en aquesta C31. Encara van un pèl carregades les vies que baixen del Pirineu, molt lenta la C16 entre Cercs, Berga i més endavant la C55 entre Manresa i Castellbell i el Vilà. El tram nord de l'AP7 també va molt carregat, són 15 quilòmetres, sobretot de molta lentitud, aturades més intermitents entre Sant Celoni i la Roca, en sentit Barcelona. I ja a prop de Barcelona destaca l'autopista del Garraf, carregada entre Viladecans i Sant Boi, la C32, i a l'extrem nord la C58, també carregada entre Montcada i el Nus, i sobretot la C33, una altra via força carregada per enllaçar amb aquest Nus de la Trinitat.
I més enllà del trànsit, fa 30 minuts s'ha tancat la votació a la consulta de la Pobla de Segur i ara estan fent recompte. En breu sabrem els resultats. Els veïns han votat el canvi de nom del passeig Josep Borrell en una consulta organitzada per l'Ajuntament per les polèmiques declaracions. Recordem-ho que Borrell va fer en relació als fets de l'1 d'octubre del 2017 a Catalunya. Els ciutadans havien de decidir si canviaven el nom i el dedicaven a l'1 d'octubre. Podien votar totes les persones majors de 16 anys nascudes o amb residència al municipi.
Gràcies, Bàrbara. Fins després.
Fins després.
Avui una de les novetats a l'11 del Barça és Robert Lewandowski, ja ho heu vist. I Molló, per posar-te en forma com ell.
Sí.
Saps què has de fer, no?
Home, a veure, va. Intenta-ho.
Home, triar Eurofitness, perquè Eurofitness...
Ah, jo t'ho he dit moltes vegades.
Home,
sí, he de fer el cop de cap.
Si comencem avui, arribem a l'estiu, aquest estiu arribem ja.
Però s'ha de començar ja, eh?
Sí, això sí, això també. Ens podem apalancar per això que Eurofitness hi tens un gimnàs o centre esportiu, a més, que és compromès, sostenible, actiu, amb una àmplia oferta d'activitats i serveis per gaudir d'una vida activa i saludable. Entreu a eurofitness.com i coneixeu allà els clubs Eurofitness.
Robert de Palamós.
Sí, podràs arribar a alguna deixadeta d'aquestes que et faig quan juguem a pàdel.
Sí. També és veritat. També és veritat que em costarà menys arribar-hi.
Sí, sí. Passen 5 minuts de 8:45. De la resta de l'actualitat esportiva, que destaquem, Jaume?
Doncs mira, la primera s'ha acabat el Villarreal 1, Betis 1, que el Betis queda un punt de la Champions. El Sevilla 2, Almeria 1. El Sevilla surt del descens. Ara hi són el Getafe, l'Almeria i l'Elx. I també Mallorca 1, Reial Societat 1. De moment els donostiarres conserven la quarta posició.
Aquí, Jaume, tenim, jo crec que un dels aspectes d'aquesta lliga més interessants. Jo no recordo l'última temporada que hi va haver-hi tants equips implicats en el descens, eh? Hi haurà una batalla aquí fins gairebé l'últim dia.
És que entre el desè i el penúltim, ja no dic el primer que baixa, sinó el penúltim, hi ha 7 punts. Que ara mateix, tenint en compte els que queden, jo crec que el Mallorca, que és desè, i que té 6 punts de marxa sobre el descens, no es pot donar per salvat encara.
I ho dic perquè això que diem del coixí de cara al Madrid, etc., seria enorme, evidentment, sortir d'aquí a 9 punts i sortir del duel directe a 12, perquè el Barça ha d'anar a Elx, que aquí ja està una mica despenjat, però ha d'anar, diria, al camp del Getafe, ha d'anar al camp del Valladolid, ha d'anar al camp de l'Espanyol.
Sí, sí.
Vull dir que ja sabem
que... A vegades és més complicat, això.
Els últims 10 partits sempre es diu que anar a aquests camps és una batalla.
Totalment.
És una batalla. Sí, i per cert, deixa'm que expliqui una altra cosa que m'ha fet moltíssima il·lusió. Tenim un grup d'una quinzena de culers, 5 o 6 fileres davant nostra. Doncs hi ha hagut un senyor aquí amb la bufanda del Barça que s'ha girat cap a la nostra posició i que m'ha ensenyat la pantalla del mòbil.
Home.
Amb l'aplicació de RAC1 pendent de posar-se-la a Tom al partit en directe. És a dir, ens vol escoltar des d'aquí, des de la graderia de Sant Mamés, i el que farà quan comenci el partit és posar els segons que toqui.
Clar que sí.
Per coordinar-ho amb el partit en directe.
Sí, sí.
M'ha fet molta il·lusió compartir-ho amb vosaltres.
És molt senzill. Ja, mira, hi ha aquesta icona de TV, doncs cliqueu i a partir d'aquí, doncs, sincronitzeu imatge i so per tenir la imatge avui de DAZN, la Liga, perfectament sincronitzada amb el nostre audio.
Ho vaig fer amb el Girona, sí. Ho veia per una tablet, per tant vaig haver de pujar els segons, però bé, ho trobes ràpid, mira, pujis una mica els segons i jo per 30 segons aproximadament ho veies.
Deixem que, mira, ja que estem parlant d'aquest tema, deixem que feliciti el cap d'operacions digitals de RAC1, que no n'hem parlat, però és el Carles Miró, que és l'autèntic crac que ha estat darrere de tot aquest projecte, que és el que ho ha treballat, ho ha impulsat i ha fet que funcioni d'aquesta manera tan collonuda com funciona. I res, només dir-li, escolta, que moltes gràcies, que pot per molts més invents com aquest.
I avisar-lo que quan me'l trobi per la ràdio li faré un petó, que no s'espanti, per agrair-li aquesta feinada que ha fet. Què més, Jaume?
Doncs mira, han tingut derbi madrileny a la primera divisió femenina, Atlètic de Madrid 0, Real Madrid 0, això vol dir que el Barça li treu ara 7 punts al Madrid, que és el segon classificat. A la Premier no hi ha hagut sorpresa, l'Arsenal ha guanyat 0-3 al camp del Fulham, li treu 5 punts al City, està molt fort l'Arsenal, a més avui ha tornat Gabriel Jesús, que era un dels seus millors jugadors abans que es lesionés al novembre, i han expulsat Casemiro. Manchester United 0, Southampton 0, per segona vegada en els últims 5 partits han expulsat Casemiro, que aquest 2023 gairebé s'haurà perdut més partits de Premier que no pas haurà jugat amb el Madrid. Avui està vermella directa, també l'altra vegada, amb el Madrid cap vegada, amb més de 300 partits en 7 temporades a la Lliga Espanyola.
Curiós.
Sí. A Itàlia s'ha jugat un Roma 3, Sassuolo 4, perdut a Mourinho, que sempre està bé. A 8:45 arrenca el Juventus-Sampdoria. En bàsquet, més enllà de la victòria del Barça sobre el Manresa al Palau, el Girona ha perdut al migdia contra el València i ja està.
Molt bé, fantàstic. Gerard,
digues.
Estàs bé?
Ho intento, sí, sí.
Hòstia,
és que no sóc jo, eh?
Hi ha confiança, eh? Si estàs fotut, no. Demanes el canvi i cap problema, eh?
Bueno, ja sabem, però estaré aquí pendent del partit.
Ja sabem una mica quin és el teu dia a dia i en fi, sabem qui és tu. 6 minuts i arribarem a 9:45. de la nit. Laia, no em facis riure. S'escalfen els dos equips a la gespa de Sant Mamés. Per cert, Laia, el Barça avui de lila, no?
No, és gris perla.
Ah, gris perla.
És la tercera ocupació. És aquesta de color gris perla,
gris perla,
to blanquinós, però no és blanc, és gris, i amb la
creu
de Sant Jordi dels colors blaugrana.
Mira que hem fet classes de Pantone.
Tens raó.
I encara no...
Encara no. Però es podria considerar
la lila
gris,
és la de la temporada passada.
Ah, no, clar, que allò és lila, tens tota la raó. M'he equivocat, perdona, eh? 5 minuts i 3 quarts a 9. Fem una radiografia de l'Atlètic Club. Avui que tu soleta, no?
Sí.
Vinga, som-hi.
Som-hi. És novè a la classificació. Encadena 3 partits sense guanyar la Lliga, 4 si comptem la derrota a l'anada de les semifinals de la Copa contra l'Osasuna 1-0 al Sadar, i tenen la necessitat de puntuar per continuar amb opcions d'entrar a Europa la propera temporada, que és el principal objectiu dels bascos, a banda de la Copa, una competició que històricament sempre ha sigut propícia per ells. Avui l'Atlètic Club afronta el duel contra el Barça amb baixes importants. No hi ha Sánchez, el màxim golejador de l'equip per sanció, i estan lesionats Unai Simón, el porter titular, i també Lecue, Ander Herrera i Morcillo.
La tàctica del rival.
A la primera volta, la pressió alta de l'Atlètic Club va ser superada amb molta facilitat pel Barça. Va ser el primer dia que Xavi, ho hem comentat, va fer servir els 4 migcampistes i el quadrat al mig del camp. A Sant Mamés, els bascos acostumen a pressionar millor. Avui tornarà a ser clau com surt el Barça des del darrere. Ander Cotorro, periodista del diari Marca i màster en Big Data aplicat a l'scouting, assegura que d'ençà que l'Atlètic Club va jugar al Camp Nou, l'equip d'Ernesto Valverde té problemes per generar i s'ha tornat una mica amarrategui.
Seguramente lo que más ha cambiado en el Athletic con respecto a la primera vuelta es el hecho de que ahora tienen mayores dificultades para generar ocasiones claras de peligro y luego para aprovecharlas. Viendo un poco esto, Ernesto Valverde se dio cuenta de que cuando ese primer tiro no entraba, el equipo quizás se podía desequilibrar según los perfiles que actuasen en el centro del campo, sobre todo con Besa, Iker Muniain y Ollán Sanzet. Entonces ha empezado a probar diferentes combinaciones de centrocampistas que buscaban tener más equilibrio en ese aspecto.
L'Atlètic Club, que per cert té problemes en la defensa de la pilota aturada, li costa defensar bé els corners i les faltes laterals. I en atac no ha marcat encara cap gol des de la cantonada, i això que ha disposat de 133 corners al llarg de tota la temporada.
El jugador més en forma.
Gerai Álvarez, central de 28 anys, des que es va reprendre la competició postmundial, està a un molt bon nivell. Té bona sortida de pilota, s'anticipa bé, va bé en el joc aeri i és capaç de defensar a molts metres de la seva porteria. És un bon corrector, una característica imprescindible en un equip que tira la pressió alta.
L'opinió de la premsa local.
Avui amb el company Iñaki Ugalde de l'edició Vizcaya de Mundo Deportivo.
El partido se presenta complicado para el Atleti. Llega el líder a Sant Mamés, un líder muy sólido en defensa, un equipo, un Barça que siempre se ha distinguido por su capacidad ofensiva, pero que bueno, que este año de la mano de Xavi pues también está demostrando una gran fortaleza defensiva, y se va a topar con un Atleti pues que desde el parón por el Mundial pues no se está reencontrando consigo mismo, le está costando ganar muchos partidos, pero bueno, Sant Mamés supongo que apretará, es uno de los partidos que gusta en Bilbao, y yo creo que el Atleti siempre lo juega en Sant Mamés y falta.
Vinga, va, partit ja és a punt de començar. Jo ja tinc preparat, ja, vaja, ja estic preparat, ja, ja sabeu que els dies de partit tinc el meu ritual. De fet, me l'ha ensenyat el Ballera, i així sí. Aquesta veu arrossega sí. El company. No falla mai aquest ritual.
No falla.
Quin és aquest ritual?
Ja ho veieu.
Prendre'm una Estrella d'Am ben freda, ben fredeta, una cervesa feta aquí des de 1876.
Boníssima. Avui no hi anirem unes quantes, Joan Lluís.
Sí,
ja veuràs.
Seguríssim.
Clar, aquí la pregunta, Marc, és més enllà de la passió, pressió, intensitat, agressivitat que l'Atlètic Club hi posarà a casa contra el Barça. No sé si futbolísticament podran aguantar un bon nivell del Barça en cas que els de Xavi s'hi posin. Ho dic perquè, per exemple, sense anar més lluny, contra el Girona no van tenir opció.
No, la veritat és que l'Atlètic Club ha baixat, està sobretot al mig del camp, està tenint problemes, com escoltàvem ara, Ander Herrera, que havia de ser el seu gran fitxatge aquest any, pràcticament no ha pogut jugar, avui a sobre els hi falta Sancet, els hi falta una mica de gol, és un equip que li falta gol, avui tornarà a jugar Iñaki Williams, que sabem que és molt ràpid, que el contracop doncs, pot tenir espais, i suposo que per això avui també torna a jugar a la punta d'atac, i Nico Williams és un jugador realment rapidíssim, desequilibrant, veurem si juga per la dreta, normalment juga per la dreta, però podria jugar per l'esquerra, jugui per on jugui, s'ha d'estar atent a Nico Williams, i avui sorprèn Valverde traient a Raúl García, un vell roquer que ja no està jugant massa, com a titular, com a mínim, i avui el posa, per aquí potser doncs, va una mica la clau d'intentar doncs, despenjar pilotes, tenir un punt de joc aeri, un punt de rascar, la veritat és que proposant, no crec que pugui proposar molt l'Atlètic, però ja sabem, aquesta segona jugada del futbol dividit, doncs aquí tenen alguna opció.
Quan han sortit els 11 oficials, es veu que els dentistes de la plantilla del Barça s'han posat en alerta immediatament al veure que Raúl García era un dels davanters de l'equip de Valverde. S'haurà d'anar en compte amb les mandíbules del personal. 9:15, a poc es va omplint la graderia de Sant Mamés, en principi avui ple a vessar, no l'estadi?
Totalment. Quedaven poquíssimes entrades a la venda i hi havia llargues cues abans del partit aquí a Sant Mamés per poder aconseguir una de les últimes entrades que quedaven, i he parlat amb unes noies que estaven molt contentes perquè n'havien aconseguit, tot i que m'han dit que han aconseguit les barates i eren ja 80 euros. Diu, tot el que quedava era encara més car. És a dir, que avui haurà fet caixa l'Atlètic Club, i per cert que la grada d'animació que s'ha estrenat aquesta temporada, que si fem el paral·lelisme amb el Camp Nou seria el gol nord de l'estadi, han convocat una protesta pel cas Negreira al minut 30 de partit. Van fer un disseny d'uns bitllets amb els colors blau i grana, amb l'escut del Barça, la paraula màfia, l'han distribuït al llarg d'aquesta setmana a través de les xarxes socials, i demanaven avui a tots els aficionats que els portessin aquí a Sant Mamés i que al minut 30 de partit els tirin al camp. Veurem què passa, si hi ha seguiment o no en aquesta protesta iniciada per la grada d'animació, que la conformen diverses penyes de l'Atlètic Club i en la que hi ha 4.000 persones.
Al Sánchez Pizjuán també hi ha hagut, per cert, bitllets de 100, 200 i 500 euros amb les cares de la porta, Enriquez Negreira i Rubiales, i també s'ha cridat corrupció en la federació.
De moment aquí a la zona de tribuna que nosaltres veiem hi ha una barreja de seguidors del Barça i de l'Atlètic Club de Bilbao que crida molt l'atenció i que és molt, molt gratificant de veure. Veurem quan s'intensifiqui tot plegat, si la convivència continua sent igual de pacífica que és ara mateix. Podem escoltar algun protagonista a l'antena de RAC1, Jaume?
Sí, Sergio Alegre, un dels ajudants de Xavi Hernández, ha analitzat aquest partit i l'11 del Barça avui a Barça TV.
Després de les bases dels últims partits, tot i que avui no podeu comptar amb Araujo per sanció, recupereu Lewandowski i Gavi, dos jugadors importants, més per partits com els d'avui, no? Sobretot pel gol i també pel talent de Gavi, gol de Lewandowski.
Sí, claro, al final tanto Robert como Gavi son partidos, son jugadores muy, muy importantes, y en un partido como el de hoy, que va a ser difícil, segurísimo, pues la verdad que tenerlos disponibles es un gran alivio.
Avui aposteu per tres davanters, missatge clar que l'important és anar a buscar el rival, seguir amb aquest model de joc intentant anar pel partit.
Sí, bueno, al final cuando configuras una alineación es también pensando un poquito en las fortalezas del rival, y creo que con esta alineación creo que les podemos contrarrestar mucho mejor, a la vez que atacar también ocupando bien los espacios.
I ja per acabar, quin Atlètic espereu? Amb la baixa de Sancet era previsible que jugués Muniain, finalment aposten pel Raúl García, no sé si espereu un Atlètic amb més joc directe, potser.
Quizás sí, al final el elegir el perfil de Raúl García por Muniain, está claro que si juegan directo o segundas jugadas, juego aéreo, salen fortalecidos, pero bueno, esperamos un rival muy difícil que viene de una racha regular de resultados, hoy seguro que querrán pisar ficha.
L'anàlisi de Sergio Alegre, la prèvia d'aquest Atlètic Barça aquí a la Catedral.
Companys de Barça TV d'aquest partit contra l'Atlètic Club. Fem una pausa i de seguida tornem.
El Barça juga a RAC1. Tu saps com reclamar una factura de la llum? Jo tampoc. Per això sóc de Legalitas, perquè compto amb experts que m'ajuden a solucionar els temes que jo no controlo. Per només 25 euros al mes puc contactar-hi sempre que ho necessiti. Vista ja de Legalitas trucant al 900 106 08. Legalitas, i endavant amb la teva vida.
Ei, com va? Com et dius?
Tenim un nom que el sap tothom.
Però d'on surts tu?
Tant se val d'on venim, si del sud.
Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
Ara estem d'acord, estem d'acord.
Sí, i una estrella ens agermana.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
No és tan sols aconseguir podis, és superar-se en cada esglau. L'esport ens ensenya que tirar endavant no és tan sols guanyar, sinó aprendre a aixecar-se. Per això a CaixaBank estem amb l'esport, sempre. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
Professionals. A Bricomar sempre us hem admirat perquè dieu les coses pel seu nom. On uns hi veuen només una paret, vosaltres hi veieu cada tipus de placa de guix laminat. A Bricomar també diem les coses pel seu nom. I com que ens dediquem a materials d'obra, ara canviem de nom per dir-nos Obramat. Lògic, oi? Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
El Barça juga a RAC1 ha estat una gentilesa de CaixaBank i Estrella Damm.
10 minuts i les 9. El Barça juga a RAC1, és una gentilesa d'Estrella Damm i CaixaBank. Amb qui no ens surt el Barça, Marta?
Amb Ter Stegen a la porteria, amb Sergi, Roberto, Koundé, Christensen i Balde a la defensa, Busquets de mig centre, De Jong i Gavi d'interiors, i al davant Rafinha, Lewandowski, Ferran Torres.
I l'11 de l'Atlètic Club, Laia?
Aguirre, Zabala a la porteria, defensa de Marcos, Vivian, Íñigo Martínez i Valenciaga, doble pivot, Dani García i Vesga, línia de 3 per davant, amb Nico Williams, Raúl García i Berenguer, en punta el gran dels Williams, Iñaki Williams.
Hem de repassar les banquetes.
Obramat, el magatzem de la construcció i de reforma, li ofereix aquest espai.
La del Barça.
I tenim Ansu Fati, Marcos Alonso, Jordi Alba, Kessié, Eric García, Pablo Torre i Alarcón, i com a porters suplents, Iñaki Peña i Arnau Tenas.
Una banqueta que segueix sent força escassa, però sí que com a mínim hi ha un jugador amb certa confiança per línia. Marcos Alonso a la defensa, si vols també Alba en cas que hi hagi problemes de la sortida de pilota o que vulguis algú una mica més fit, tot i que hagi sortit dels 11 Jordi Alba, Kessié al mig del camp com a alternativa, i Ansu també en atac. Algun jugador de Xavi, no masses, per això no m'estranyaria que el partit dels canvis arribin tard.
Els suplents, Ernesto Valverde, Laia.
Iru, porter suplent, i jugadors de camp, Gerai, Yuri, Capa, Paredes, Muniain, Vencedor, Zàrrega i Guruceta.
Doncs sé que té alguna cosa Valverde per canviar el partit, eh? Primer de tot, el central Gerai, que va estar sancionat l'últim partit, i avui és estrany que no sortia l'11 titular, el destacàvem nosaltres com un dels jugadors més en forma. Gerai segurament pot sortir a la segona part, fins i tot Yuri, lateral a l'esquerra, que seria titular, però que està amb algunes molèsties, i al davant, alerta, perquè té Muniain, jugador titular habitual. Avui s'hi posa Raúl García a l'11, suposo que és per jugar per dalt, perquè Muniain, evidentment, tècnicament i d'assistències, doncs en té molt més, a la segona part pot ser una alternativa, i fins i tot Guruceta, un davanter, diríem, jove, tot i que amb 26 anys acaba de pujar ara mateix al primer equip, va passar pel Sabadell, li ha costat arribar al primer equip, però aquest any ha marcat 5 gols ja a Guruceta, per tant, Muriain, dues alternatives per canviar el partit a la segona part.
Professionals. A Bricomar sempre us hem admirat perquè dieu les coses pel seu nom. On uns hi veuen només una paret, vosaltres hi veieu cada tipus de placa de guix laminat. A Bricomar també diem les coses pel seu nom. I com que ens dediquem a materials d'obra, ara canviem de nom per dir-nos Obramat. Lògic, oi? Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
7 minuts i les 9 en punt. La cara B.
La cara B.
Un dels fenòmens més fascinants i incomprensibles que es produeixen a l'entorn del Barça és la simpatia i sentiment de germanor que molts culers encara tenen per l'Atlètic de Bilbao i la seva afició. Malgrat que l'equip i els seus seguidors han demostrat al llarg dels anys que aquesta relació no és ni de bon tros recíproca, n'hi ha que insisteixen a mantenir aquesta estranya filiació. Una mica com quan a l'escola et capficaves en voler ser amic d'algun canàpia que sistemàticament et prenia el pèl o mai t'escollia per al seu equip a l'hora del pati. La tonteria dels bitllets pel cas Negreira és la nova i brillantíssima idea dels aficionats per corroborar-ho, però tingueu per segur que no serà l'última. Avui sona aquest himne de The Rembrandts, banda sonora de la sèrie Friends, per recordar-nos que potser hauríem de triar millor els nostres amics.
David Broch.
completament a favor de la cara B del David Broc d'avui, amb el seu bitllet d'opinió respecte a aquesta relació amb l'Atlètic Club de Bilbao. 5 minuts i començarà el partit. Sant Mamés, que ja fa xup-xup des de fa una bona estona. Atenció, perquè el Barça només ha guanyat 2 dels últims 8 partits que ha jugat en aquest estadi.
Sí, un camp difícil. Sant Mamés, l'última victòria va ser fa 2 temporades a la Lliga, 2-3 al gener del 2021. Són 8 partits en totes les competicions, 5 de Lliga, 3 de Copa, des del gener del 2017. 2 victòries del Barça, 2 empats i 4 derrotes blaugranes. En aquests 8 partits, 10 gols de l'Atlètic i 9 del Barça.
Ernesto Valverde ha guanyat 3 dels 9 partits que ha dirigit contra el Barça aquí a Sant Mamés.
L'últim, a l'anada dels vuitens de la Copa del gener del 2017, 2-1, una eliminatòria que el Barça acabaria remuntant a la tornada al Camp Nou. Les altres 2 victòries van ser l'anada de la Supercopa d'Espanya, 4-0 l'agost del 2015, títol que acabarien aixecant els Lleons, i a la Lliga temporada 13-14 va guanyar per 1-0. Això sí, el global de partits de Valverde contra el Barça, n'ha disputat 28, és desfavorable. 16 derrotes, 8 empats i només 4 victòries dels equips de Valverde.
Aquesta dada, Jaume, és de traca. El Barça suma 18 porteries a 0 en 24 jornades de Lliga.
És espectacular, és el rècord absolut de la Lliga, aquestes alçades. El rècord en una Lliga completa, de fet, és de 26 porteries a 0 del Depor de la temporada 93-94. Per tant, hi queden 8 a Ter Stegen, i igual Barça per igualar aquest rècord. Els 8 gols encaixats del Barça en 24 partits també són rècord de la competició a aquestes alçades. El rècord de la Lliga, recordo, el converteixen amb 18 gols rebuts en 38 jornades. Paco Liaño, del Depor d'aquesta temporada que comentàvem abans, 93-94, i Jano Black, amb l'Atlètic de Madrid, de la temporada 2015-2016.
I també vols destacar que Ferran Torres és a punt de superar la seva pitjor ratxa sense marcar des del seu debut al Barça.
Sí, no marca des del novembre al camp del Victoria Pilsen en partit de Champions. Ferran encadena 822 minuts sense marcar. El seu rècord sense fer gol com a blaugrana és de 871 minuts entre l'abril i el setembre del 2022. Li queden, per tant, 49 minuts per igualar aquest rècord. De fet, un altre davanter que avui no és titular, segurament tindrà minuts de la segona part, Ansu Fati, ja està vivint la seva pitjor ratxa sense marcar des del seu debut amb el Barça ja fa unes quantes temporades. El 10 blaugrana encadena 424 minuts sense veure porteria. El seu pitjor registre fins ara era de 354 minuts, que era de la tardor del 2019. Per tant, l'ha superat i amb escreix.
Precisament l'últim gol de Ferran Torres a la Lliga, que va ser a finals d'octubre, va ser contra l'Atlètic Club al Camp Nou. A veure si avui, que es torna a enfrontar l'equip Blas, que l'equip blanc i vermell li porta bona sort al davanter valencià.
I la graderia ja pràcticament plena, una mica de xalaparta per acabar d'animar el personal. I per cert, deixeu-me que us expliqui una petita història. No sé si han ensenyat imatges o no, perquè no sé si era un acte oficial o no, però m'he trobat amb Andoni Zubizarreta, sí, a la rodalia de Sant Mamés, i m'ha explicat que venia perquè havia de fer una mica d'anfitrió d'un acte en què Iribar li volia regalar una samarreta a Ter Stegen.
Exacte.
Sí, ha sigut un acte privat que s'ha portat a terme quan el Barça ha arribat aquí a Sant Mamés aproximadament una hora i mitja abans que comencés el partit, i el que ha volgut fer Iribar és donar-li una samarreta antiga de la que portava ell quan era jugador, que s'assembla més a un polo que a una altra cosa, a Ter Stegen, en senyal d'agraïment a tot l'homenatge que va rebre la jornada anterior, la setmana passada, de tots els porters de primera i segona divisió, que recordareu que tots van jugar de negre, petició de l'Atlètic Club per celebrar els 80 anys d'Iribar. I com dius, ha fet una mica de mestres de cerimònia Zubizarreta, que al final és un porter legendari tant del Barça com de l'Atlètic Club, i que va ser l'home que va fitxar Ter Stegen pel Barça.
Heu vist imatges, Jaume?
Sí, sí. Abans de començar la prèvia, abans de les 8, hem vist imatges a través de la Liga TV.
Una samarreta força més maca que les que acostumen a dir últimament.
Aquestes clàssiques, eh?
Sí, sí.
Un dels millors porters de la història del futbol espanyol. Un minut i mig i començarà el partit. Sant Mamés, que està espectacular, com és habitual quan el Barça visita a aquest estadi. Els jugadors de l'Atlètic Club amb els colors blanc i vermells a la seva primera equipació. Com dèiem, el Barça avui juga de gris perla amb la creu de Sant Jordi blaugrana al pit. L'àrbitre principal és el senyor Gil Manzano, i el VAR, González. Jaume.
Sí, ha expulsat 10 jugadors del Barça. Ah, vaja, totes les seves figures, Neymar, Suárez, Messi, Lewandowski, recordo el Sadar, és l'àrbitre del Sadar, del gest de Lewandowski, que li acaben caient bé. L'havia expulsat ja, però després li acaben caient, a més, un parell més de partits de sanció. I González és qui va dibuixar malament la línia, o almenys la va mostrar malament l'altre dia en el partit d'Osasuna, partit de dilluns, que la línia del Ximi Ávila surt del colze i no de sota l'aixella, que és on ha de sortir. Sí, de fet Osasuna va presentar una sol·licitud formal al comitè tècnic d'àrbitres demanant una imatge que realment certifiqués que el gol estava ben anul·lat.
Que era González, l'artista.
Sí.
Molt bé.
Era ell. Tot anirà bé, nois.
Sí, estem tranquils en aquest aspecte.
Sí.
Molt bé.
Agafem una mica d'aire.
Recordem que el proper partit del Barça és contra el Madrid, ho dic, ja sé que ho sabeu, però us ho recordo perquè...
Sí, sí.